migdia, al Mirall, COPE Catalunya. Estàs informat.
Hola, bona tarda, amics i amigues. Avui a les portes de la Setmana Santa i una setmana aquesta en què aquest programa, El Mirall, ha complert 25 anys. Va ser el 19 de març, solemnitat de Sant Josep, de l'any 1999, quan per una gestió entre aquesta casa, la cadena COPE i l'Arcabisbat de Barcelona, amb la seva delegació de mitjans de comunicació, es decidia desconnectar l'emissió de l'Espejo els divendres a Catalunya, a través de l'emissora de Barcelona del 783 de l'Ona Mitja. Moltes gràcies a tots vosaltres per haver-nos seguit aquests 25 anys uns i altres, i ens felicitem, evidentment, amb satisfacció des dels nostres encerts i els nostres errors per la feina feta aquest quart de segle. T'acabarem. Aquesta frase recull el sentiment de tots els integrants de la Basílica de la Sagrada Família, com va destacar dimecres Esteve Camps, president delegat de la Junta Constructora. Va ser durant una roda de premsa de presentació de la memòria 2023 del Temple, compareixença on Camps va ratificar l'anunci que havia fet en una recent entrevista al setmanari Catalunya Cristiana quan va apuntar a la finalització cap a l'any 2033. La finalització total. La Sagrada Família, sigui com sigui, afronta amb optimisme la recta final gràcies a les bones dades que recull aquesta última memòria anual, la presentada dimecres. En relació amb el 2022, el nombre de visitants ha augmentat d'un 24,5%. El total és d'una mica més de 4.700.000 els visitants. I una altra dada que destaca de la memòria són els ingressos de gairebé 127 milions d'euros. El projecte de construcció d'aquesta gran obra d'Antoni Gaudí no és només arquitectònic, bé ho sabem tots. És sobretot de fe i de connexió amb el misteri de Déu a través d'aquest geni que va ser Antoni Gaudí en procés de beatificació i que va voler, d'alguna manera, presentar, com fem, per cert, durant la Setmana Santa, les grans imatges, els grans referents d'aquest misteri diví, d'aquesta revelació de Déu, a l'exterior d'una obra magna de la qual tots ens sentim partícips. Avui a la taula de testimonis, com no pot ser d'una altra manera, parlarem de Setmana Santa i també escoltarem el testimoni d'un diaca de l'Arxidiòcesi de Barcelona que serà ordenat demà dissabte ja prevera al servei d'aquest arcabisbat. Tot això amb la música d'inspiració cristiana i un petit resum de notícies us acompanyarà fins que siguin gairebé les dues aquí a COPE Catalunya i Andorra, al 783 de l'Ona Mitja. Salutacions a la Montse Roset a la producció, del Sergio López a les vies de so i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem. Obrim la taula de testimonis. La Setmana Santa és temps de processons, de pietat popular en definitiva, evidentment de celebracions litúrgiques. S'intensifiquen, en altres paraules, les expressions de pietat popular molt tradicionals i arrelades, evidentment, a la nostra cultura aquí a Catalunya i al conjunt d'Espanya. Són especialment lluminoses les processons pels carrers de centenars de pobles i ciutats de casa nostra, on les imatges mostren la catequesi del gran esdeveniment que celebrem, la passió, la mort, la creu i la resurrecció de Jesús, amb tot el context i les persones que van ser-ne testimonis, mostrades en imatges ara com la gran proposta de la fe del poble creient a la societat diversa. Una de les processons que tenim a Barcelona concretament és la de la Borriquita, Jesús a la Borriquita, diumenge de Rams al matí amb sortida des de l'església de Sant Agustí i, evidentment, també és important la processó del Silenci a Badalona, dijous sant a la nit, i divendres sant la coneguda processó amb tots els passos de la ciutat, també pels carrers de Ciutat Vella i del centre de Barcelona. Tenim amb nosaltres Miguel Ángel Soto, que és el germà major de la Germandat de Jesús del Gran Poder i l'Esperança Macarena de Barcelona, amb seu a l'església de Sant Agustí. Miguel Ángel Soto, bona tarda.
Hola, bona tarda, Ignasi.
Moltes gràcies per haver-nos acompanyat, per haver acceptat aquesta invitació.
A vosaltres per invitar-nos a nosaltres i participar del teu gran programa.
Gràcies.
I felicitar-te, evidentment, dels 25 anys que esteu celebrant.
Molt contents també de fer-ho. I saludem mossèn Andreu Salines, diaca des del 24 de juny passat, i des de demà serà nou prevere de l'Arxidiòcesi de Barcelona, si Déu vol. Andreu Salines, bona tarda.
Bona tarda, estimat Ignasi.
Estimat, benvingut. No sé si us recordaran alguns oients, però a finals de juny, quan vostè acabava de ser ordenat diaca, va venir aquí, i ara, una mica abans de ser ordenat sacerdot, torna amb nosaltres. Bé, primer de tot, com viu aquest moment?
Doncs amb molta alegria, també amb molta gratitud per tots aquells moments viscuts en el seminari. Recordo doncs aquests 7 anys i mig des de que vaig traspassar les portes del seminari per primera vegada, doncs moments de joia amb els companys del seminari, amb els formadors, moments viscuts junts, doncs els exercicis espirituals, la vida diària, la formació, la facultat. I bé, em dono gràcies de tot això. També dels feligresos que m'han acompanyat durant aquests 7 anys i mig de 5 parròquies d'aquí de la diòcesi. I ara també, doncs, molta gent em pregunta, estàs nerviós, no? Dic, bueno, esteu més nerviosos vosaltres que jo. Jo estic molt enfeinat, en preparatius, però bé, ho porto molt bé.
Bé, enhorabona. Tot això passa en el context de la celebració que ja comentàvem divendres passat amb 2 testimonis, el dia del seminari, que és pròpiament en la solemnitat de Sant Josep, dimarts passat, però en ser feiner a Catalunya se celebrava diumenge passat. Tot això també guarneix, diguéssim, un esdeveniment com és aquest fruit, no? Una ordenació sacerdotal.
Exacte, ho vam voler... Bueno, el bisbe em va recomanar fer-ho aquest dia perquè és maco, no?, celebrar entorn del dia de Sant Josep, del patró dels seminaristes, doncs una ordenació. Sempre significatiu que Déu entregui un dels seus membres a una església diocesana, no?, per servir-la doncs allà on el bisbe t'enviï. I en el marc de la celebració de Sant Josep, també amb els testimonis, amb la festa que hem fet, amb els seminaristes, el dia de Sant Josep, que fem un torneig de futbol, esport i la missa compartida, doncs sempre és un goig poder donar gràcies a Déu de tots aquests anys amb aquells que t'han acompanyat i guiats per la figura de Sant Josep, patró nostre.
Casualment, un altre sant serà molt important, Sant Josep Oriol. Demà és la festa o la memòria de Sant Josep Oriol, que va ser un prevere de Barcelona molt venerat i molt reconegut. I a la basílica que porta el nom d'aquest sant serà l'ordenació a les 11 del matí al carrer Diputació 149. Bonica coincidència, també.
Sí, m'encomano també sota la seva protecció perquè és el patró del clero de Barcelona. I bé, ja que estic destinat a aquesta basílica, doncs el cardenal va dir, mira, un dia significatiu i maco seria aquest dia de Sant Josep Oriol, que també és la festa de la parròquia, no?, de Sant Josep Oriol, però també de la consagració de la basílica. Llavors estarem de triplete.
Molt bé, molt bé. I l'ordenació que començarà a les 11 del matí per aquells qui ens escolten i que puguin acostar-s'hi, a banda de segur molts familiars i amics, companys seminaristes, formadors, a part del cardenal Omella, que presidirà la celebració. Bé, el prevere és un ministre ordenat en el segon grau i ara la vida d'Andreu Salines comporta, entre altres serveis nous, presidir la celebració de l'Eucaristia amb la consagració, administrar els sagraments de la reconciliació i la unció dels malalts, capacitats que se sumen a les que ja tenia com a diaca, presidir els sagraments del baptisme i el matrimoni, les exèquies i tots els sacramentals. Enfortir la presència de Crist entre les comunitats cristianes és, sens dubte, la clau, no? Com un sacerdot, no?, des de les seves imperfeccions, ha de viure tota aquesta vocació. Com un sacerdot ha de viure tota aquesta vocació, volia dir?
Mira, el Concili Vaticà II ens diu que la tasca fonamental del sacerdot és triple. La de santificar el poble de Déu a través de la litúrgia, de la pregària, de l'acció del poble de Déu com a president de la celebració, la de guiar el poble com a pastor, acompanyar sempre amb humilitat i amb senzillesa, i també la d'ensenyar, no?, com a mestre, Crist mestre, doncs des de la seu, des de la càtedra, no?, de cada capellà, que és a la seva parròquia, però també des de la catequesi, des dels moments de compartir amb tots els feligresos, doncs anem creixent tots junts, però mai convertint-nos en mestres de tot, en mestres absolut, sinó escoltant, deixant-te amarar per la paraula de Déu i també pels consells d'aquells que el bisbe et confia, per créixer personalment i també fer créixer les comunitats cristianes.
Des d'aquesta missió, que de fet és compartida per tots els batejats, no?, de ser sacerdots, profeta i rei, el sacerdoci comú, no?, de la mediació entre Déu i els homes, no?, d'ajudar en nom de Déu altres homes, però en aquest cas amb un ministeri que implica un compromís, també, el celibat, entre altres.
Exacte. Molts em diuen, jo que sóc enginyer de canals, camins i ports,
actualment
es diu enginyeria civil, doncs ara es tracta de construir ponts d'aquí, de la terra, cap al cel.
Fantàstic, eh? Molt bona comparació. Per tant, vostè va entrar al seminari després d'acabar els estudis d'enginyeria?
Sí, vaig fer enginyeria i matemàtiques, i a l'acabar vaig entrar.
Va optar per una visió més de compromís radical, per entendre'ns. Eh? No oblidem tampoc les dimensions ministerials que té el sacerdot sobre la caritat, evidentment, la direcció de les comunitats cristianes, les famílies, les persones individualment, amb la direcció espiritual, per exemple, la relació amb tot el clergat, no? El bisbe de la diòcesi, l'organització de l'Església. Com li agradaria viure aquests aspectes?
Mira, un dels aspectes que més il·lusió em fa és aquest tema de l'acompanyament espiritual. Jo no tinc una família catòlica perquè provinc del món de la Reforma i la veritat és que no tinc una gran quantitat d'amics catòlics perquè no, ni he anat a un col·le catòlic ni he format part de l'Església des de petit. Però m'he quedat sorprès que molta gent, especialment gent jove, que ara he conegut aquí en aquesta parròquia i en altres llocs, m'han dit, estem esperant que t'ordenis perquè ens acompanyis espiritualment, perquè ens puguis confessar, perquè ens puguis guiar i acompanyar. I la veritat és que et quedes una mica com sorprès, no? Perquè els meus companys del seminari doncs, tenen unes grans famílies, molts d'ells, no? I tenen molts amics catòlics perquè han anat a col·les catòlics i bé, és comprensible que un amic et demani consell, et demani acompanyament. Però jo és que no en tenia. I estic sorprès de la gran quantitat de gent que em demana la seva ajuda i acompanyament.
Doncs fantàstic. Sí, Andreu Salinas té una història vocacional pròpia, ve de tradició evangèlica, protestant, ara la seva mare és catòlica, però el pare continua sent evangèlic, i ha viscut una mica entre l'ecumenisme i el discerniment, no?, per aquesta crida que ha sentit.
Sí, també vull que se signifiqui en aquesta celebració de l'ordenació el tema ecumènic, doncs, a part de la presència dels membres d'altres esglésies, intentarem que les ofrenes del pa i el vi que es presenten al bisbe perquè ell te les entregui a tu, doncs pugui ser presentades per dos membres de dues comunitats cristianes diferents.
També recordo que de l'ordenació diaconal doncs la música es va cuidar molt. Vostè és un gran amant de la música sacra en molts gèneres, germànica, per exemple.
En part em vaig convertir al catolicisme per la bellesa, no?, de la litúrgia i també per la música. I és un dels aspectes que vull cuidar, que cuidarem i que serà maco d'escoltar.
Amb el moment central de l'ordenació, la imposició de mans i la pregària consagratòria, dos moments imprescindibles perquè Andreu Salinas, com altres que s'ordenen, es converteixi en prevere. Moltes felicitats i és un goig, no?, saludar un nou prevere. Aprofitem per anunciar, ja ho fèiem divendres passat, que el 16 de juny 6 seminaristes, em sembla que són, oi?, seran sí. Ordenats diaques de camí cap al presbiterat, i també és un goig, no?, que aquestes llavors vocacionals, que certament són poques en quantitat a casa nostra, vagin donant fruit. Doncs la cita és demà dissabte a les 11 del matí a la Basílica de Sant Josep Oriol de Barcelona, al carrer Diputació 149, també molt a prop d'aquesta casa. I amb Miguel Ángel Soto, com anunciàvem al principi, volem parlar de la Setmana Santa, que també és molt important pels sacerdots, no? El dia dels sacerdots per excel·lència és Dijous Sant.
És la setmana que també treballem més.
Exacte. Li tocarà estrenar-se amb molta feina, no? Sí. Des de Diumenge de Rams ja, suposo.
Sí, però em fa molta il·lusió.
Molt bé. I estarà com a administrador o...
Com a vicari de
Sant Josep Oriol, vicari, sí, és veritat que hi ha un rector actualment, molt bé. Miguel Ángel Soto, parlem de la processó aquesta tan popular, no?, de Jesús i la Borriquita, organitzada per la Germandat del Gran Poder, de Jesús del Gran Poder i l'Esperança Macarena. És diumenge al matí, amb sortida des de l'Església de Sant Agustí.
Sí, correcte, Ignasi. Com cada any ja, des del 2003... Doncs sortim a les 10 del matí des de l'Església de Sant Agustí i fem el recorregut per lo que és el barri gòtic, sortint pel carrer Hospital, el Pla de la Boqueria, les Rambles, passem per el carrer de Santa Anna, el Portal de l'Àngel, carrer Cucurulla, Porta Ferrissa, baixem per la Rambla, tornem un altre cop pel Pla de la Boqueria, entrem a Hospital i entrem a el que és la plaça de Sant Agustí, on fem la benedicció de Rams cap a la una del migdia.
Doncs tot això serà a partir de les 10 del matí, hem dit?
Sí, a partir de les 10 fins a la 1.
Fins a la 1, per als qui vulguin sumar-se. A més, aquells carrers, la mateixa Rambla de Barcelona, la zona que... el carrer Ferran, tot allò, és ben bonic un diumenge de Rams al matí i segur que molta gent s'hi sumarà d'alguna manera.
Sí, la veritat és que sí. I a més, després, evidentment, doncs deixem que la gent participi. Si vol entrar a la processó, doncs, evidentment, poden entrar sense cap tipus de problema.
És la fe del poble, la la pietat popular, la que es manifesta molt aquesta Setmana Santa. Moltíssimes processons, en el cas de l'arxidiòcesi de Barcelona, però també en les altres diòcesis amb seu a Catalunya. I d'altra banda tenim una gran novetat aquest any en la gran processó del Divendres Sant, on se sumen els passos de les diferents germandats i formen tota una gran comitiva que passa en el moment central pel Pla de la Seu, coincideix amb el final de l'acte litúrgic de la Passió del Senyor, acostuma a sortir el cardenal arcabisbe, i aquest any la imatge de Jesús del Gran Poder portada a les espatlles per nous costaleros. Expliqui'ns això, Miguel Ángel Soto.
La veritat és que sí. És que després de molts anys que hem anat, doncs, podem dir, a rodes, perquè evidentment no teníem costaleros suficients, doncs, aquest any ha sigut un somni que al final s'ha fet realitat. I la veritat és que sí, gràcies a els capatassos, que són els que porten els dos passos, doncs ha tingut una bona crida, i la veritat és que tenim dues quadrilles per poder portar el pas del Gran Poder. Eren 32 persones, 32 i 32.
Per tant, 32 en un torn, 32 en un altre, perquè, clar, això pesa molt i...
Correcte, correcte.
Ha d'haver-hi un nombre de persones amb garanties que no prenguin mal, vaja, que no es facin mal a les espatlles.
Sí, sí. La veritat és que és la primera vegada que el Gran Poder, pues, sortirà a ombros pels carrers de Barcelona, perquè en un principi, a l'any 72, quan es va fer la imatge del Gran Poder, pues, a l'any següent i dos anys després, va sortir el pas del Gran Poder amb costaleros, però després, evidentment, doncs, bueno, van tenir que deixar-ho per falta dels membres, no? I tant la Mare de Déu com el Gran Poder, doncs, se li van tenir que posar rodes, no?
Mm-hmm. Sobretot per aquells que no coneguin aquest pas, aquesta preciosa imatge, com és i què és la imatge de Nostre Pare Jesús del Gran Poder?
Bueno, és una imatge de, ja ho diu el nom, no?, de Jesús amb el camí del Calvari, i és una imatge molt maca, molt maca. És corpòria, és una imatge corpòria de talla feta per Josep Ripoll, Pérez Ripoll, a l'any 1972, i la veritat és que tenim moltíssims devots que venen a Sant Agustí a veure-la, a demanar-li, i evidentment, pues, nosaltres el que volem és treure aquesta catequesis popular al carrer perquè tothom la pugui veure, i al igual que la imatge de la Nostra Senyora, no?
De l'Esperanza Macarena, que també surt, no? Evidentment, el Divendres Sant.
Sí, correcte, és el segon pas que surt. Surt des de l'any 66, que és la primera imatge que va adquirir la nostra germandat.
Sí, moltes germandats i confraries són de gent catalana, moltes també de gent que s'ha fet catalana i ha vingut d'Andalusia, d'altres llocs d'Espanya. Sempre hi ha aquesta riquesa també, no?, en les processons i en la Setmana Santa.
Sí, correcte. A veure, tot este que dic, evidentment, com és una tradició d'Andalusia, podem dir, els primers germans que van fundar la germandat sí que eren andalusos, no? Però després, tots els que hem vingut a darrere, com aquell que diu, i els que estem ara realment, pues, a les juntes de govern, som fills i som persones que hi hem nascut aquí.
Bé, doncs aquestes dues processons són les que hem comentat. Recordem que el 3 de març es va fer el pregó popular de Setmana Santa. Aquesta vegada el va fer el Dominic Francesc d'Igualada, i sempre el pregó també és com aquest pòrtic, no?, de la Setmana Santa. Algun detall més que ens vulgui comentar Miguel Ángel Soto sobre la Setmana Santa?
Bueno, a veure, el pòrtic evidentment és la, podem dir, sí que és el pregó, no?, és el punt de sortida, i a partir d'aquí, pues, en marxes processionals que també celebrem aquest dia, i a partir d'aquí, pues, evidentment, ja s'està treballant per aquestes dues processons que creiem que val la pena que estiguin al carrer perquè tothom ho pugui contemplar.
Certament que al carrer es manifesti aquesta fe del poble, que evidentment també es veurà en moltes esglésies, a la catedral, a la missa crismal dimarts sant, que teòricament la litúrgia és de dijous sant, però s'acostuma a celebrar dimarts per no col·lapsar el tridu,
sí, sí.
Oi, Andreu Salines?
Hauré de renovar les promeses sacerdotals dos dies després d'ho, però...
Bona cosa, sí, 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 està molt bé, exacte, sí, sí, que es fa la renovació. Als 25 i als 50 anys encara li queda lluny, Andreu Salines. Vostè celebrarà els 3 dies, eh?
Exacte, sí.
Molt bé. I bé, parlant de la Setmana Santa, doncs recordem que aquesta processó de Divendres Sant a la tarda comença a les 5 de la tarda,
sí,
a la plaça de Sant Agustí.
Correcte.
i després segueix diversos carrers de Ciutat Vella, passant per la Rambla, pel carrer Santana, l'avinguda del Portal de l'Àngel, arriba també al Pla de la Boqueria i al carrer Hospital, i després ja torna, i ha passat pel Pla de la Seu de la Catedral de Barcelona. Sempre molta gent es congrega allà al Pla de la Seu en aquell moment culminant de la processó.
Sí, nosaltres tenim que entrar amb la creu de guia a les 8 en punt, però gairebé a les 8 i mitja és quan surt el seu cardenal, i llavors aquell moment sí que és un moment que no cap ningú allà amb el pla. Si
reivindiquem avui la Setmana Santa en la seva essència, que és la fe, i evidentment també en aquesta gran oportunitat que és en una societat que tenim ara més diversa que mai a Catalunya, doncs poder oferir aquesta fe sense complexos, no? I Andreu Salines, que ha treballat amb l'ecumenisme, també ho sap prou bé.
I tant.
Doncs que la Setmana Santa sigui això, efectivament, sigui aquesta proposta diversa. Avui n'hem parlat amb Miguel Ángel Soto. Vol comentar algun detall més per acabar?
Pues moltíssimes gràcies per la teva atenció i per convidar-nos.
Recordem que ha sortit des de la plaça de Sant Agustí, on comença el barri del Raval de Barcelona al costat de la Rambla. Diumenge de Rams a les 10 del matí, la processó de Jesús a la Borriquita per commemorar la seva entrada a Jerusalem. I divendres sant, a partir de les 5 de la tarda, també sortia a la plaça de Sant Agustí els passos del Gran Poder i l'Esperança Macarena, i després es junten amb altres, les Angústies, també el Crist de la Bona Mort. N'hi ha molts passos, no?, que participen. Em sembla que
el Crist de la Bona Mort ha passat a diumenge de Rams per la tarda.
Ah, molt bé, és veritat que es fa una altra processó. Correcte, es va refer fa uns anys.
Sí, correcte.
I després, doncs, recordem, demà dissabte, ordenació sacerdotal d'Andreu Salines a les 11 del matí a la Basílica de Sant Josep Oriol de Barcelona. Mossèn Andreu Salines, senyor Miguel Ángel Soto, gràcies. Fins una altra. Bona Pasqua per avançat.
A tu, bona Pasqua.
Gràcies, igualment.
El grup Worship.cat, format per joves de diòcesis amb seu a Catalunya, ens ofereix avui aquesta cançó molt pròpia del Diumenge de Rams, Hosanna. És aquesta aclamació que fem al rei de la glòria, no un rei de tron i de poder temporal, sinó el rei de la vida per sempre. I repassem breument algunes notícies. S'ha presentat aquesta setmana a la llibreria Claret de Barcelona el llibre Sant Francesc d'Assís o gairebé del franciscà Agustí Boades. El volum recull l'essencial de la vida del Sant d'Assís per oferir-ho a aquelles persones que es pregunten sobre la complexitat del fenomen franciscà i el seu sentit d'avui dia. Aquest llibre ha estat editat per Claret i l'autor ofereix una síntesi del franciscanisme avui. Una vintena d'entitats cristianes, d'altra banda, han fet públic aquesta setmana un comunicat conjunt en què expressen la seva profunda preocupació davant la greu situació que es troben els interns dels centres penitenciaris a conseqüència de les mobilitzacions dels funcionaris de presons. Les entitats subratllen la legítima preocupació d'aquests funcionaris i el seu dret a ser escoltats, però demanen que això no suposi recular en l'actual model penitenciari català basat en la reinserció social. Entre altres entitats, signen aquest manifest, són moltes: Justícia i Pau, Càritas Diocesana de Barcelona, el Centre d'Estudis Cristianisme i Justícia i el Moviment de Professionals Catòlics de Barcelona. I les parets de la històrica església de Sant Felip Neri al barri gòtic de Barcelona ofereix a les portes de la Setmana Santa avui mateix les notes d'un nou rèquiem que porta per títol Cants d'absència. És una composició d'estrena escrita per la compositora andalusa Sara Ramos sobre textos de la missa de rèquiem llatina i amb poesies de Carles Duarte. El concert comptarà amb les joves veus de la coral Noctes, un cor mix d'una dotzena de joves amb soprano i tenor i solistes que projectaran tot l'esperit d'un rèquiem sota la direcció de Maria Mauri. I finalment destaquem que Antoni Josep Alburquerque és l'autor de la peça processional que ha estat elegida per acompanyar la Mare de Déu de la Soledat en les processons, després que s'hagi imposat per 372 vots a 128 al sevillà Francisco Javier Mondaza, compositor de la peça finalista. Dissabte, en el transcurs del concert de Setmana Santa, que va tenir lloc a la Catedral de Lleida, es va fer aquesta elecció. Fins aquí el mirall, gràcies, que gaudiu de la Setmana Santa. Tornem divendres vinent, divendres sant. Tindrem programa, viurem aquest dia tan especial i tan important. Fins d'aquí 7 dies. Adéu-siau.